L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 7 de juny, destacarem... L'empresa fabricant de mobles Naturantaix anuncia un concurs de creditors que deixarà 86 treballadors al carrer. Un miler de persones es manifesten a Tortosa en contra de les retallades. Al proper ple del dia 8 es presentarà una moció per la creació d'un fons de rescat per als afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. El senador per Iniciativa per Catalunya, Els Verds, Joan Saura, presentava al Senat una nova moció de l'Entesa per reclamar la modificació del cabal ambiental de l'Ebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Naturantaix, una de les empreses fabricants de mobles més importants de la Sénia, té previst presentar de forma imminent un concurs de creditors per extingir l'activitat deixant els seus 86 treballadors al carrer. Els sindicats UGT i Comissions Obreres ja han anunciat que plantaran cara a la decisió. Els sindicats acusen els propietaris del grup Antaix de voler liquidar una activitat que encara consideren viable i demanaran suport a empresaris i administradors per evitar l'enfonsament d'un sector que dona feina a unes 2.000 persones a la comarca. El secretari nacional del Metall, Construcció i Afins de la UGT de Catalunya, Bernardo Fuertes, recordava els esforços dels treballadors per mantenir l'empresa i considera viable la seva activitat. Bernardo Fuertes.
Evidentemente la crisis ha hecho mella y eso no lo vamos a discutir, pero también nos gustaría poner de relieve la situación de la empresa, de la propia empresa, una empresa que ha pasado por varias manos, ha pasado por varios gerentes, y se han ido y no se han ido adaptando a las situaciones de la empresa ni a las situaciones del mercado, y eso para nosotros es importante. Por parte de los trabajadores han hecho un esfuerzo descomunal, evidentemente, como siempre hacen los trabajadores. Los trabajadores son los primeros que siempre aportan a la continuidad de la empresa. En este caso llevan 4 años sufriendo, llevan 3 expedientes de regulación de empleo, 1 expediente de extinción. La inmensa mayoría de los trabajadores casi han consumido su paro, porque claro, entre 4 años han hecho 1 año y medio de expediente de desempleo. Entonces, aunque tenga la recuperación de los últimos 180 días, puede haber trabajadores que se encuentren en una situación crítica.
Els representants sindicals asseguren que van tenir coneixement de les intencions de la empresa de presentar el concurs i sospiten que podria tenir lloc aquest mateix dijous. Dimarts al matí van comunicar la decisió a la plantilla. La voluntat del grup Antaix passa per presentar el concurs de creditors i liquidar la societat. Això suposaria fer fora 86 treballadors actuals i, segons els càlculs sindicals, afectaria també indirectament uns 200 treballadors més de petites empreses i tallers vinculats.
Serveis informatius de Mute.
Centenars de persones es van manifestar ahir dimecres a Tortosa sota el lema Serveis públics sí, retallades no. Convocada per prop d'una 20ena d'entitats, la manifestació va sortir de la plaça de l'Estadi al barri de Ferreries cap a 8:15 del vespre i 1 hora més tard arribava a la plaça Barcelona davant del mercat. El protagonisme de la mobilització, però, va tenir un nom propi, el del tortosí Andreu Curto, empresonat pels aldarulls del 29M a Barcelona. De fet, el grup de suport creat recentment per 70 de persones que reclama la llibertat dels 2 joves empresonats, Andreu i Rubén, va encapçalar la protesta amb una pancarta pròpia. Els col·lectius més nombrosos que van participar en la mobilització van estar, com és habitual, el sanitari i el de l'ensenyament. També van secundar la protesta representants sindicals, alguns regidors de l'Ajuntament de Tortosa i també altres càrrecs polítics del territori i fins i tot una representació d'afectats per la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, liderada per Javier García Vivo, que des de fa una setmana va iniciar una acampada per reclamar els diners que li deuen. La mobilització, que va aplegar entre 1.000 i 2.000 persones, segons l'organització, va acabar a la plaça Barcelona, on es va llegir un manifest en defensa dels serveis públics que va reclamar a la societat capacitat d'organització per poder aturar l'espiral de les retallades.
Si recordeu, avui fa un any, i pels mateixos motius, es vam aplegar a la plaça de l'Ajuntament 600 persones. El passat 1 de febrer es van manifestar 1.500 persones i avui prop de 2.000. Això s'aconsegueix sense organització i ens haurem d'organitzar cada vegada més gent fins a aconseguir aturar aquest espiral infernal en què ens han ficat.
Tot seguit, la mare d'Andreu Curto, el jove tortosí que va ser empresonat la setmana passada per participar en els aldarulls del dia de la vaga general del 29M a Barcelona, va llegir un manifest per reclamar la llibertat d'Andreu i Ruben, els dos joves en presó preventiva. Centenars de persones es van sumar a la petició de llibertat sota l'emoció de familiars i amics d'Andreu. El ple de l'Ajuntament de l'Aldea debatrà demà una moció en què es demanarà el mateix tracte per als afectats de la cooperativa de l'Aldea que per a Bankia. Concretament, la moció insta el govern de la Generalitat de Catalunya a crear conjuntament amb el govern de l'Estat un fons econòmic de rescat per garantir als 435 afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea la recuperació dels estalvis que hi tenen dipositats. També insta els dos governs a fixar un calendari d'execució d'aquest fons de rescat. Si s'assoleix l'acord, es farà arribar al president de la Generalitat de Catalunya, al president del govern espanyol, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i al delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. El portaveu de Medi Ambient del grup de l'Entesa pel Progrés de Catalunya i senador per Iniciativa per Catalunya Els Verds, Joan Saura, ha presentat una moció a la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Senat que reclama la modificació del cabal proposat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre per al tram final de l'Ebre. Saura considera que aquest plantejament dista molt de l'aconsellat pels científics. Per això, insta el govern espanyol a dur a terme tots els tràmits necessaris perquè faci una nova proposta en el marc del Pla Hidrològic Nacional dels cabals ecològics de totes les conques i la de l'Ebre en base a criteris científics i que tinguin com a objectiu el correcte funcionament de l'ecosistema i habitabilitat de la fauna. Uns plantejaments, va recordar el senador, que han d'anar d'acord amb els criteris i indicadors ecològics que estableix la directiva Marc de l'Aigua. En aquest sentit, el text de la moció demana que el tram darrer de l'Ebre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre incorpori la proposta de cabals ecològics de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i que el tram del riu Segre, al seu pas per Lleida, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre incorporarà la proposta aprovada pel ple de l'Ajuntament de Lleida relativa al cabal ambiental del Segre. Així mateix, la moció demana dur a terme tots els tràmits necessaris perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre tingui especialment en compte les opcions dels científics i entitats ambientals competents en la matèria en el tràmit d'exposició pública del Pla Hidrològic Nacional de la Conca de l'Ebre. Saura va anunciar la moció just a l'endemà que la Cambra Alta rebutgés amb els vots en contra del Partit Popular i l'abstenció del PSOE una proposta molt similar presentada pel seu company del grup de l'Entesa, el socialista Joan Sabater, que reclamava precisament la modificació d'aquests cabals per considerar-los del tot insuficients.
L'informatiu de Muté.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara pot tornar a rebaixar a 30 dies el termini de pagament a proveïdors. L'alcalde del poble diu que l'economia municipal està sanejada i que és prioritari garantir els serveis que es presten al ciutadà. Després es pot pensar en invertir en festes o fires, proclamava Boronat. Josep Roig.
Fa just avui una setmana la Corporació Municipal de Santa Bàrbara va convocar una sessió extraordinària de ple on, entre altres punts, es va aprovar la compra dels terrenys ocupats per la construcció de la rotonda que hi ha a l'inici del passeig de la Generalitat. Fins al moment hi havia un acord verbal que ara es formalitza en una escriptura. També es va aprovar la partida pressupostària dedicada a les subvencions que s'atorguen a les entitats que, com totes, també han tingut que ser retallades, tot i que en total les associacions i entitats planeres es repartiran uns 40.000 euros. En el mateix ple es va aprovar el programa de festes que veurà reduïda la seva dotació pressupostària en uns 40 o 50 mil euros respecte a les de l'any passat. De moment, el model de festa de l'equip de govern aposta per rebaixar la despesa, però no per reduir els dies de festa. Jordi Boronat, alcalde del municipi, deia que aquesta és una opció que reserva per al cas de que les coses empitjoressin més. L'escoltem.
Hi ha gent que ha preguntat, home, hi ha altres pobles que el que fan és reduir el número de dies. Bueno, nosaltres no tenim necessitat, podem començar en divendres tal com fèiem i podem acabar en diumenge de l'altra setmana, no hem tingut necessitat. I això és un as a la màniga que ens guardem com a equip de govern, que si les coses van molt maldades, que si l'economia de l'Ajuntament pues, va molt més a la baixa, de moment estem sanejats, pues, són coses que en un futur s'hauran de plantejar, no?
Per a l'alcalde Planer, lo prioritari és garantir els serveis que es presten al ciutadà. Un cop assegurada aquesta partida pressupostària, es pot ajustar la resta.
El que fem és això, no? Any rere any, pues, anar ajustant el pressupost en funció de la quantitat que hi podem destinar a festes majors, que en definitiva no és una cosa prioritària. Lo prioritari és serveis que prestem del dia a dia al Planer i a la Planera, no? I això sí que ho hem de garantir, i una vegada garantits estos serveis prioritaris per al poble, pues bueno, llavors hi sumem altres coses, pues com les festes majors, com la Fira de l'Oli.
Boronat també explicava que, tot i que el tema no està resolt al 100%, sí que s'han començat a rebre alguns dels pagaments que administracions superiors tenien pendents amb l'Ajuntament. Recordem que era 1 milió d'euros el que aquestes administracions devien al nostre municipi. Tot i el complicat context econòmic que estan vivint molts ajuntaments, l'alcalde de Santa Bàrbara assegurava des de l'emissora municipal que el nostre està sanejat i per això s'ha pogut tornar a rebaixar els terminis de pagament als proveïdors als 30 dies aproximadament.
Encara ens deuen, però ja no ens deuen aquelles quantitats que ens van fer encular en quant a la liquidesa, no? Això no ens permetia anar a altres pagar els nostres proveïdors i els plaços de pagament se van allargar. Ara els plaços de pagament dels proveïdors de l'Ajuntament de Santa Bàrbara està al voltant de un mes, no? Que això per a una administració 30 dies, per això una administració local, pues és molt bo.
El tancament dels pressupostos del 2011 també es va poder fer amb un saldo positiu, el que va valdre al nostre ajuntament, segons Boronat, la felicitació dels tècnics de la Diputació que van supervisar els comptes municipals. Per l'alcalde de Santa Bàrbara, el secret per tenir sanejada l'economia local és la de posar a la pràctica la política econòmica apresa dels governs locals anteriors i que resumirien en accions tan simples com les de no estirar més el braç que la màniga, ser rigorós en les despeses i no malgastar els diners que es gestionen i que són de tots els ciutadans. En el mateix ple es va aprovar una moció de suport al corredor mediterrani i una altra al cabal ecològic mínim que necessita el riu Ebre i en contra del proposat per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Quin ha de ser el paper econòmic de les Terres de l'Ebre i el seu futur estratègic? Vine a saber-ho el divendres 15 de juny a la Jornada d'Economia i Empresa al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova de Camarles. Intervindran ponents de reconegut prestigi com Xavier Sala i Martín, Ramon Tremosa, Germà Bel i Joan Ramon Alabar. Recorda, divendres 15 de juny i al Viver d'Empreses de Camarles, una jornada dedicada a emprenedors i empresàries. A causa de l'aforament limitat, es requereix inscripció prèvia al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través del correu electrònic jornadaeconomia@baixebre.cat. Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la dinamització econòmica del territori.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa que la Cala revalida les 7 banderes blaves. Sant Jordi d'Alfama, Cala Forn, Pixavaques, l'Alguer i Calafat repeteixen aquest guardó de qualitat. El Club Nàutic també renova bandera blava en la categoria de ports. També ha estat guardonat el Camí de Ronda de la Cala. Olga Tomàs.
Un dels atractius de l'Ametlla de Mar és el paisatge i la qualitat de l'aigua de les seves cales i platges. Així ho ha reconegut un any més la Fundació Europea d'Educació Ambiental, l'Associació Educació Ambiental i del Consumidor i les agències de les Nacions Unides pel Medi Ambient i el Turisme. I és que l'Ametlla de Mar revalida les seves 7 banderes blaves, 5 a les platges de Sant Jordi d'Alfama, Calafort, Pixavaques, l'Alguer i Calafató, i en la categoria de ports, el Club Nàutic també renova la bandera. També ha estat guardonat per segon any consecutiu el Camí de Ronda. Escoltem la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Eva Maria de l'Amo.
Pues bueno, des de la regidoria de Medi Ambient estem molt satisfets en la feina que hem estat fent durant aquests mesos. Poder revalidar les mateixes platges com l'any passat, pues ens ompli d'orgull i volem donar també les gràcies a la col·laboració d'altres regidories, com són la d'Obres i Serveis, per la feina que fan directament a les platges, pel seu manteniment, i com no a Turisme per la propagació de les mateixes.
Els criteris per obtenir aquest distintiu són, entre d'altres, el nivell de qualitat de l'aigua, la neteja de la sorra i els diferents serveis com ara dutxes, contenidors per tirar la brossa i aparcaments. En el cas dels ports, també es té en compte la infraestructura per la recollida selectiva de residus perillosos. El cas de l'Ametlla de Mar s'extrapola a la resta de les Terres de l'Ebre. L'Ampolla obté 2 banderes blaves per les seves platges Camp Roig i la de les Avellanes i una pel Club Nàutic. A la Ràpita repeteixen reconeixement les platges del Parc de Garbí i la de les Delícies. També ha revalidat la bandera blava la del municipi de les Cases d'Alcanar. En l'àmbit provincial, Tarragona amb 37 platges, 8 ports, 2 vies blaves i 3 centres de natura repeteix el nombre de banderes blaves del 2011 i, per tant, supera de nou les 28 de Girona i les 22 de Barcelona.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una vintena de científics americans i europeus adverteixen que la Terra podria patir un col·lapse irreversible. En un article publicat a la revista Nature, aquest grup d'experts diuen que si no es prenen mesures, ens espera un panorama desolador que inclou falta d'aliments, d'aigua potable, sequeres extremes, extinció d'espècies i migracions massives de gent en busca de supervivència. Aquesta és una crònica que des de la Plana Ràdio ens fa Tere Giner.
Entre les causes principals destaquen el brutal creixement de la població, la destrucció dels ecosistemes naturals i el canvi climàtic. El doctor en biologia i investigador Carles Ibáñez ja en parlava fa més de 6 anys en un article que va publicar el setmanari L'Ebre. Per a ell, tots aquests problemes són estructurals i en major part venen causats per la dependència que tenim del petroli.
Bueno, el fet que hi ha una relació molt clara entre l'ús de l'energia i l'economia se sap des de fa molt temps, i hi ha molts economistes i experts que n'han parlat. Ja sabem, els que tenim també una mica més d'edat, que va haver una crisi econòmica als anys 70, sobretot lligada a l'embargament del petroli per part dels països àrabs, no? I per tant aquí ja es va veure esta relació. Clar, ara ja no estem en una situació tant de crisi conjuntural sinó més estructural, perquè comença a haver més demanda que oferta. No vol dir que s'estigui acabant el petroli, encara en queda molt, però com que cada vegada hi ha més gent i l'economia segueix creixent, vol dir que hi ha més demanda que oferta, i això la llei del mercat diu que fa pujar el preu, no? I el fet que puja el preu repercuteix en tot, no? Repercuteix en l'economia en general, fa pujar els preus de tot, per supost fa pujar els preus de la gasolina, que estan pels núvols, no? Estem pagant i ara acabarem pagant 100 euros per omplir un depòsit, però això repercuteix en tot, no? En els productes agrícoles, en la fabricació de pesticides, per exemple, en la fabricació de qualsevol dels materials, quasi tot depèn. Quan ens posem a mirar al nostre voltant de casa o en qualsevol lloc, pràcticament tot el que veig aquí a l'estudi, si ho toco o ho veig, pràcticament tot està fabricat en productes derivats del petroli, no? I no som conscients de la dependència tan forta que tenim d'aquest material, que és super especial, és un xollo, diguéssim, no? És un material que ha fabricat la natura durant milions i milions d'anys.
En l'entrevista, Ibáñez feia referència a tots aquests canvis, però en donava algunes propostes per evitar-los.
Bueno, hem de començar per ser més eficients, produir els mateixos serveis, és a dir, al final l'objectiu d'una economia ha de ser produir benestar als ciutadans. Això vol dir que tu has de tenir uns serveis bàsics coberts, pues això, subministre d'aigua, calefacció, evidentment un treball adequat si és possible, i això es pot fer en més o menys consum de recursos. Si som més eficients, podrem diguéssim, oferir aquests serveis a uns preus més raonables, perquè, bueno, ja ho veieu, no? La calefacció, per exemple, de gasoil, el preu que està, bueno, pues si tinguéssim una calefacció més eficient, podríem oferir el mateix en un preu menor. Els països que siguin més desenvolupats, més punters en aquest tipus de tecnologies, com Alemanya, no?, que estan avançant molt, o Suècia, o aquests països, bueno, seran els que lideraran aquest canvi de model econòmic, no?, perquè vol dir produir les mateixes coses en molts menys recursos, no?, de manera que puguem fins a cert punt ser independents, no totalment, però sí menys vulnerables al subministrament de recursos bàsics.
Segons l'investigador, els nostres governants i els seus economistes i analistes de capçalera comencen a pensar que potser la crisi no és conjuntural sinó estructural, que caldrà canviar moltes coses i molts plantejaments, que caldrà un estalvi dràstic d'energia, un reciclatge total de materials, un canvi d'hàbits en la nostra mobilitat, en la forma de consumir. Encara passaran uns quants anys més per a que comencem a entendre i acceptar que els recursos naturals són limitats, que són la base de la nostra economia i que en la seva explotació s'aplica, com a tot arreu, la llei dels rendiments decreixents, una llei que momentàniament queda amagada per les millores tecnològiques en l'extracció de recursos, però que finalment topen amb el mur del seu esgotament i dels costos creixents d'explotació.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens parla avui de la difícil situació que viu l'ermita del Remei i de tota la tasca que des de la Junta d'Administració de l'Ermita s'està portant a cap per tal de reparar les greus deficiències estructurals que pateix aquest edifici tan emblemàtic per a la gent d'Alcanar i de la comarca. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de la difícil situació que viu l'ermita del Remei des de fa uns mesos, quan es detectaven aquestes greus deficiències estructurals que fan que perille la seva integritat. El passat mes de desembre es feia una actuació d'urgència per tal d'apuntalar tant la cúpula com els arcs que la sustenten, una primera actuació perquè l'estructura estava molt debilitada i com més es deixés anar endavant aquestes esquerdes, més posteriorment costaria la seva restauració. Ricard Reverter, el secretari de la Junta d'Administració de l'Ermita del Remei, passava pels nostres micròfons i ell era qui ens explicava quins són els propers passos que contempla el projecte de restauració. Un projecte, evidentment, per al qual fa falta molt finançament, un finançament que no es té, però que s'està buscant, que s'està treballant per fer-lo una realitat. Ricard Reverter.
El projecte de restauració contempla fer un reforç dels fonaments, sobretot de tota aquesta zona de la part de la muntanya, diguem-hi. Això ho fan en un sistema tècnic que es diu micropilotatge, que és injectar baix terra, diguem-hi, baix de les parets i baix de les columnes, injecten formigó i unes barres de ferro, i el que intenten és que s'arribi a la roca dura, que està a uns 7 o 8 metres de profunditat, de forma que totes les parets i totes les columnes s'apoyen directament en aquesta roca resistent, i de manera que l'argila ja no li afecte. Ja sé que l'argila quedarà al mig, però no provocarà cap altre moviment. I a més d'això, també contemplen fer a la zona de la muntanya un canal de drenatge per a evitar que quan plou molt les aigües filtren per baix de l'ermita, i de manera que a base d'uns desaigües evacuar tota aquesta aigua de la pluja per la part de detrás, pel pinaret que hi ha per detrás, i pogués tirar l'aigua a la banda de baix de la muntanya, i així evitar també aquests canvis d'humitat que hi ha baix de l'estructura. I aquest és el projecte que ja ha redactat, que ja està redactat per l'arquitecte Josep Lluís, que és de Tortosa, i clar, el tema és, ara en aquest moment tenim el projecte fet, el tema és aconseguir els diners per a poder fer l'obra.
En aquesta lluita, en la d'aconseguir finançament, es troba immersa la Junta d'Administració de l'Ermita del Remei, que d'una banda reconeix la bona col·laboració i predisposició que tant tot el poble d'Alcanar, a través de particulars, entitats, com també gent d'altres municipis del voltant, han efectuat econòmicament col·laborant amb aquesta causa. Tot i així, evidentment, queda encara molts diners per recollir per tal d'arribar als 400.000 euros que representa la inversió d'aquesta actuació. Un finançament finançament que s'està buscant també a nivell de les diferents administracions que es troben al nostre abast, tot i que, evidentment, el difícil moment de crisi econòmica que es viu a tot arreu fa que sigui molt complicat de trobar aquestes disposicions econòmiques. De tota manera, fa uns dies, coincidint amb les festes de maig, les festes dels bous, el subdelegat del Govern Central a Tarragona visitava el nostre municipi per conèixer de primera mà tota aquesta problemàtica i manifestava la possibilitat d'incloure aquest projecte a través del finançament que l'Estat atorga a l'1% cultural. De tota manera, des de la Junta es continua treballant i tota la informació, tot el procés i les diferents actuacions es miren de vehicular a través d'una pàgina web, la www.quinquenals.org.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Quin ha de ser el paper econòmic de les Terres de l'Ebre i el seu futur estratègic? Vine a saber-ho el divendres 15 de juny a la Jornada d'Economia i Empresa al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova de Camarles. Intervindran ponents de reconegut prestigi com Xavier Sala i Martín, Ramon Tremosa, Germà Bel i Joan Ramon Alabar. Recorda, divendres 15 de juny i al Viver d'Empreses de Camarles, una jornada dedicada a emprenedors i empresàries. A causa de l'aforament limitat, es requereix inscripció prèvia al Consell Comarcal del Baix Ebre o a través del correu electrònic jornadaeconomia@baixebre.cat. Consell Comarcal del Baix Ebre, amb la dinamització econòmica del territori. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que Deltebre enceta les festes tradicionals de l'arròs amb la plantada. Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de turisme de l'Ajuntament de Deltebre ha organitzat per aquest proper diumenge 10 de juny la Festa de la Plantada, que mostrarà la forma tradicional d'aquest cultiu al Delta de l'Ebre. A partir de les 10 del matí, els plantadors, acompanyats per l'associació Tres Toms, recorreran en carros i carretes els principals carrers del poble fins al recinte de la festa, situat a les barraques de Salvador. A les 11 es farà la presentació dels plantadors experimentats, que seran els encarregats de mostrar als assistents com es plantava l'arròs de forma tradicional i permetran després la participació del públic, que podrà entrar als arrossars i plantar arròs. Paral·lelament, es faran tallers de jocs tradicionals per als xiquets i hi haurà un mercat de productes típics. El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Deltebre destacava que la festa s'havia de continuar perquè és un homenatge als avantpassats. A més, s'ha aconseguit, gràcies a la implicació i col·laboració d'empreses i gent, abaixar el pressupost mantenint la qualitat de la festa. José Emilio Bertomeu.
És una festa que... Com tots saben, la gent d'aquest poble, en la situació econòmica, va ser una de les festes que ens vam estar plantejant, però des de l'àrea de turisme van creure oportú continuar en aquesta festa. Han buscat sponsors, han buscat gent que col·laborés per a aquesta festa pogués ser tan bona com s'ha fet les altres, però que el cost realment a l'Ajuntament ens costés menys diners. Enguany també ha sigut una miqueta especial perquè la Federació de Comerç també s'ha implicat en el tema de la plantada, i els restaurants han ficat el primer dia de la paella. Han presentat 10 restaurants del poble mitjançant la Federació de Comerç uns minuts a on anirà el plat principal, serà la paella. I vull dir, aquestes coses és treballar-les, que la gent s'impliqui i que la gent col·labori en això. Nosaltres, i jo principalment, a part de lo que és la plantada de l'arròs, crec que era una festa que es tenia que deixar, perquè en definitiva el que transmetim a la gent que ve de fora, i inclús els joves del nostre poble, és un homenatge a la gent, als antepassats nostres, com vam transformar este delta per dins el fang i treballant moltes hores i sempre acotxats. Vull dir que és una festa que estigui a fer-se, s'hagi de continuar, això sí, estirant una miqueta més el gasto i fent participar a la gent, que és el que es tracta.
La Festa de la Plantada continuarà amb un dinar popular a base de productes típics. Per reservar el tiquet, al preu de 15 euros, cal que truqueu a l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Deltebre. Després del dinar hi haurà demostració de tir al rall, jocs tradicionals i campionat de birles a càrrec de Tradicions, Natura i Turisme Polet.
Coincidint amb la festa, els restaurants adherits a la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre organitzen també per aquest diumenge la primera jornada de la paella a menús especials durant tot el dia al preu de 20 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.